IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest programa està basat en crims reals. Els personatges, els llocs i els fets són veritables. Alguns casos contenen arxiu sonor que pot ferir la sensibilitat dels oients. O inclouen dramatitzacions creades a partir de testimonis que consten en documents oficials i de l'època. La memòria negra d'uns fets que marcaren per sempre els seus protagonistes i la nostra història.
El 15 de gener de 2014, en Ramon, un veí de Pollença, espera el seu germà per a sopar plegats a casa seva. Però són les 9 i mitja i en Llorenç no arriba. Com que no té telèfon, en Ramon agafa la bicicleta i pedala fins al carrer de Gonçal Ferragut. En arribar, troba que el seu germà a les fosques, la llum no funciona. Quan hi torna amb una llanterna, acompanyat de la seva germana, el que descobreix és una escena aterridora. Troba en Llorenç mort a cops enmig d'un baciot de sang.
Memòria Negra, el podcast. Temporada 2, episodi 5. Qui va matar Llorenç Colom? L'assassinat que va tenyir de negre la festa d'Opí de Pollença. El cas que explicarem avui va tenir amb l'ai al cot tot el poble de Pollença durant 4 mesos, un temps en el qual molt de pollencins es miraven en desconfiança i sorgiren tot tipus de càbales sobre què havia passat el número de 8 del carrer de Gonçal Ferragut. La història, ja ho veurem, comença un poc abans, però tot es destapa 2 dies abans de Sant Antoni, un dia de festa gran per al poble, quan els joves del municipi competeixen per a veure qui puja al pi de la plaça Vella. Pi, que enguany, us han de dir, fa 21 metres i mig d'alçada. Tanmateix, la festa estarà marcada per un tràgic succés.
Com dèiem, tot comença el vespre del 15 de gener. És dimecres i, com cada setmana, en Ramon espera el seu germà Llorenç per sopar. Però són les 9 i mitja i encara no ha arribat. En Llorenç no té telèfon, així que el seu germà va en bicicleta fins a casa seva. Allà la porta està tancada sense clau. En Llorenç no respon quan el crida i la casa és a les fosques. De fet, quan pitja els interruptors del rebedor i de la sala, no n'hi ha cap que s'encengui i decideix tornar a casa a cercar una llanterna.
Quan hi arriba, explica a la seva dona el que ha vist. I ella, perquè no hi vagi tot sol, telefona a l'altra germana d'en Llorenç, na Margalida, perquè acompanyi el seu marit al número 18 del carrer de Gonçal Ferragut.
Els dos germans, que tenen 79 i 82 anys, arriben i decideixen entrar a la casa il·luminant-se amb la llanterna. Al final del passadís de l'entrada, just de vora la sala, troben el cos d'un home en terra envoltat de sang i en la cara tapada per un coixí. Quan l'aixequen, comproven horroritzats que es tracta del seu germà, que està immòbil, té un cop molt gros al cap i la cara gairebé desfigurada.
En Ramon i na Margalida surten espantats al carrer per a demanar ajuda. La primera que arriba, com sol passar, és la policia local, però l'avís acaba passant també a la Guàrdia Civil, com recorda aquesta gent de la policia judicial que vol mantenir-se en l'anonimat.
Nos avisaron de que han encontrado una persona fallecida en su domicilio, con signos de violencia. Entonces nosotros vamos simplemente a ver que eso es verdad, esa primera noticia que se recibe, y comprobar que efectivamente se ha producido con esa violencia.
Quan la Guàrdia Civil arriba són més de les 11 del vespre. Ha passat una hora i mitja i als voltants del carrer de Gonçal Ferragut molts ja s'han temut que alguna cosa li ha passat a en Llorenç i s'han reunit davant la porta del número de 8.
Nosotros nos encontramos un montón de gente allá en el domicilio. Ya había corrido la voz por el pueblo y se había creado un cordón de seguridad por parte de la policía local y los compañeros de la Guardia Civil. Habían establecido un perímetro de seguridad y estaba todo perfectamente para que nosotros entremos dentro de la casa y vemos qué es lo que hay realmente.
La casa està ubicada en un carrer estret de la part antiga de Pollença, a poc més de 200 metres de les escales que van cap al Calvari. L'habitatge té la façana de pedra i compta amb 3 plantes, tot i que la darrera és poc més que unes golfes. A la planta baixa des del rebedor surt un passadís d'uns 3 metres amb un esglaó final que puja fins a la sala.
Com ha dit la gent, l'avís ja parlava d'una mort amb violència i d'una casa on aparentment no funciona el llum. Però quan entren, el que troben, precisament al passadís de l'entrada, és molt pitjor del que els havien explicat.
Allí al entrar vemos una casa del terror. Estaba luces apagadas, entramos con linternas, entramos con seguridad, por si hubiera habido alguna persona en su interior, que no se sabía en ese momento. Y nos encontramos una persona muerta en el suelo con síntomas de bastante sangre alrededor, con la cara tapada por un cojín, ensangrentado también, paredes, suelos, techos, todo con proyecciones de sangre, un charco de sangre en el cuerpo y todo el mobiliario de la casa revuelto.
La sala està desordenada i els agents troben projeccions de sang a totes les parets, així com a l'escala que puja al primer pis, el llum del sostre, a les cadires i un sofà de tres places. Al corredor també hi veuen taques de sang i petjades marcades en terra. A més de vora un cossiol localitzen una llanterna vermella i uns xoquins d'anar per casa. Tanmateix, els investigadors comproven que la porta de l'entrada no ha estat forçada.
Quedem-nos amb el detall de la llanterna vermella perquè acabarà sent una prova important. Però, per ara, els agents veuen que el cadàver d'en Llorenç està justament a l'inici de la sala. Va vestit en roba de carrer, d'un jersei blau fosc, una camisa i uns calçons grisos amb les butxaques regirades, però no du sabates.
I estava tombat a terra, cap per amunt, i tapat sa cara, tapada amb uns coixins, i ell també tapat amb una manta. Van inspeccionar el cos, van veure que tenia evidents símptomes, senyals de violència.
Com ha explicat el periodista Benji Palau, la víctima té importants ferides, sobretot al cap i a la cara. Els seus germans segueixen a l'escena del crim i amb ells els agents no es torben gaire a identificar el cadàver com el de Llorenç Colom.
Era conegut com en Llorenç de Calareu, tenia 84 anys, era un home que havia fet feina de jardiner, havia estat a la finca de Ternelles i també era un home que vivia sol, era fadrí, no estava casat i vivia sol a casa i era totalment autònom, tenia la seva família.
Abans hem sentit que en arribar la Guàrdia Civil, el carrer ja era ple de gent que es demanava què li havia passat a en Llorenç, perquè era un home molt conegut i sovint rebia la visita de molts de pollencins demanant-li consells sobre jardineria.
Llorenç Colom, per al poble, era una persona molt querida, viviendo solo durante muchos años, no se había casado ni tenía hijos, pero sí era una persona bastante querida por el pueblo porque se había criado y vivido ahí durante toda su vida.
En Llorenç era un veïnat del poble estimat. Es veu que també la gent deia que no és que fos molt sociable o que estigués sempre parlant amb la gent, però sí que era molt agradable, molt càlid. Quan algú li demanava alguna cosa, doncs aquest senyor sempre responia, un home molt familiar, tenia els seus germans, sempre tenia un hortet, els hi duia doncs, una colflor, avui és el dia pastanaga, avui dia talls, i feia una vida molt, era molt pollencí, feia una vida molt de poble, amb sa família, amb els amics.
Quan els investigadors s'entrevisten amb en Ramon i na Margalida, els expliquen que l'esperaven per sopar i, com que no arribava, havien decidit anar a casa seva a veure si li havia passat res. Per sort, com diu la periodista Alba González, que no hi hagués la llum a la casa els havia estalviat veure tots els detalls de l'escena.
Afortunadament, contava sa família que el van trobar a les fosques, perquè tal com descrivim l'escena, que era tan dura, tan violenta, tan sanguinolenta, hagués estat realment un bon ensurt per germans. Varen veure el cadàver, però no varen poder veure la sang que hi havia, les taques de sang i com era el context general del crim.
Que no hi hagi llum a la casa, però sí a la resta del carrer, és una cosa que estranya els investigadors i tot d'una cerquen el quadre elèctric. Quan el troben, veuen que està situat darrere la porta de l'entrada, però també que té els interruptors magnetotèrmics abaixats.
Vimos que el diferencial de la casa estaba bajado, con lo cual supusimos que podía ser una idea de que apagara la luz con esa finalidad o se apagó de manera accidental.
Quan pugen l'interruptor general, els llums es tornen a encendre i per això sembla evident que el problema no va més enllà del quadre. La comissió judicial autoritza l'aixecament del cadàver ja de matinada i tots se'n van. La casa queda precintada i saben que en poques hores la notícia de l'assassinat de Llorenç Colom se sabrà per tot el municipi.
Pollença estava completament trasbalsada. Hi ha molta gent major, la gent ja estava molt assustada per aquest tema, ja passava pena d'estar dins la casa i realment va commocionar en el poble sencer.
Pollença és un poble molt tranquil i aquest tipus de notícies pot crear una grave alarma social a totes aquestes persones. Sobretot és un poble bastant querido en la isla i tot això hi ha un gran revuelo.
Quan els companys d'IB3 hi arriben, el matí de dia 16 de gener, el dissabte de Sant Antoni, troben efectivament un poble trasbalsat i alarmat.
No tenia ni mig, ni res. És que jo no m'estic, com no fos per robar.
Hay miedo. Fue un asesinato otro.
I no sé per què li van fer aquesta injustícia, perquè això és una injustícia.
Els qui estan més amoïnats són precisament els veïnats del carrer de Gonçal Ferragut, els quals els investigadors van a demanar si han sentit res estrany en les hores prèvies a la troballa del cadàver. Ja hem dit que és un carrer estret i l'atac no hauria d'haver passat desapercebut. Però, malauradament, ningú pot aportar res.
Veïnats, per exemple, de vora sa casa no era una zona que estigués molt a les afores ni res. Era el poble perfectament, els veïnats podien haver escoltat, però, estranyament, no se va sentir.
Los vecinos suelen ser más o menos de la edad también de Lorenzo, con lo cual es gente mayor que tampoco puede aportar mucha información al momento que se ocurrieron los hechos.
La sorpresa dels investigadors és que quan demanen a familiars i coneguts quan varen veure per última vegada en Llorenç, no troben cap testimoni que l'hagués trobat o parlat amb ell després del dilluns dia 13. De fet, la darrera persona en veure'l sembla que va ser en Bartomeu, un amic seu, que cap a les 7 de l'hora baixa li va dar una espinegada de llom en col. Els investigadors no només no tenen cap pista clara, sinó que, a més, els testimonis són bastant confusos. I amb tot això, com explica el forense Javier Alarcón, des de l'Institut de Medicina Legal arriben les dades oficials de l'autòpsia.
Encontramos el cadáver de un hombre con la cara prácticamente desfigurada, que presenta múltiples lesiones craneales producidas por lo que ya inicialmente se plantea es un arma corto contundente.
Las lesiones de este tipo, que presentan heridas cortantes y además presentan un gran destrozo de la superficie corporal, solo es compatible con el uso de armas similares, ¿no? Es decir, de un hacha o un pico, ¿no? O una azada.
Com explica Javier Alarcón, els forenses assenyalen que les ferides s'han fet amb una arma d'un serpès i amb mànec que té tant una part afilada com una altra de roma compatible amb una destral. De fet, asseguren que en Llorenç va rebre cops al cap tant amb el tall com en la part posterior.
Como golpes principales se baraja la posibilidad que fueran tres, ¿no? Dos inicialmente como clarísimos, uno localizado en la parte izquierda del parietal, del cráneo, el otro localizado en la zona frontal. Hay otra lesión también localizada en el otro parietal.
La primera de les ferides, feta amb la part afilada de l'arma, li provocà un tall d'uns 12 centímetres. Però, segons els forenses, va ser una segona ferida situada a la regió frontal la que resultà mortal, ja que fins i tot li va provocar pèrdua de massa encefàlica. En total, l'autòpsia comptabilitzà que Llorenç Colom havia rebut 6 cops.
El ataque fue completamente por sorpresa, fue sorpresivo, y por tanto no hubo capacidad alguna de reacción por parte de la víctima.
Si us recordeu, abans hem dit que en Llorenç aparentment ningú l'havia vist des del dilluns anterior, quan en Bartomeu li dugué l'espinegada. I quan els investigadors agafen les dades de l'autòpsia, tot apunta que l'home va ser assassinat just aquella nit i que feia 2 dies que era mort a casa seva quan el trobaren els seus germans.
A partir de ese momento que se pudo determinar más o menos por el informe de la autopsia, que finalmente se encontró que incluso había restos de espinagada dentro de su cuerpo, eso nos lleva hasta el lunes 13, que es donde un amigo de Lorenzo le entrega una espinagada para que pudiera cenar, y además casa con el momento en que se corta la luz de su domicilio. En ese momento establecemos nosotros el punto de la muerte de Lorenzo.
Com ha dit l'agent de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil, els investigadors han determinat que a Can Llorenç Colom no s'havia produït cap fallada elèctrica, sinó que el llum es va tallar de forma voluntària. I per això, varen trobar l'interruptor general abaixat. Els agents han consultat a l'empresa elèctrica, que els ha assegurat justament això, que el tall es produïa entre les 10 i les 11 del vespre del dilluns dia 13.
Els investigadors ja tenen dues dades importants sobre l'assassinat, que es va produir la nit del dilluns 13 i que l'arma utilitzada segurament va ser una destral. Això s'afegeix a la informació que extragueren de la inspecció ocular. Ja hem dit que la sala estava desordenada, que algú li havia regirat les butxaques i que sembla que al pis de dalt hi havia alguns calaixos oberts. Tot fa cara que hi ha hagut un robatori, però la Guàrdia Civil, com diu Benji Palau, pensa que tot això ha estat preparat per a despistar.
Quan van entrar dins casa seva, van veure que tot estava bé, que tot estava malbaratat, que havien estat registrant, mirant, però en un primer moment els investigadors no ho tenien tan clar i se pensaven que havien simulat tot aquell desordre per figurar això, que era un robatori, però que potser era una enemistat.
Els agents defensen aquesta teoria amb tres arguments principals. Primer, que la brutalitat en la mort ha estat molt grossa per a tractar-se d'un simple robatori. Segon, que la porta no havia estat forçada. I tercer, el fet que l'assassí o assassins taparen el cos d'en Llorenç amb una flassada i la cara amb un coixí.
Un dels investigadors de la Guàrdia Civil va dir que quan van trobar el cos tapat amb una manta i amb la cara tapada amb coixins, que això era un símptoma, era una senyal de que segurament la víctima i l'assassí se coneixien i que el fet de tapar-lo i de tapar-li la cara era com una senyal de penediment, com, ja que l'havia mort, com d'una mínima deferència o d'això, com de penediment perquè se coneixien.
Com diu el periodista Benji Palau, precisament la qüestió del coixí els du a pensar que víctima i agressor es coneixien i comencen a revisar l'entorn més proper a Llorenç Colom per a aclarir si hi havia algú que li volgués fer tant de mal.
Bien, de las primeras líneas de investigación, con el tema del cojín, se miró que podía ser alguien entorno afectivo.
Bé, la Guàrdia Civil va entrevistar tot l'entorn d'en Llorenç Colom. Clar, en un primer moment pensaven que era l'entorn més proper i van fer investigacions, se van centrar molt en l'entorn familiar d'en Llorenç.
A Pollença els interrogatoris no passen desapercebut i aviat veuen com alguns membres de la família semblen estar al centre de les sospites i ja n'hi ha que parlen que tot ha estat degut a un problema per una herència.
Les primeres línies d'investigació van anar directament cap a sa família, precisament per aquest còctel que se va trobar dins l'escena del crim. Se va pensar, això va ser poc després de que se cometés el crim, que hi havia qualque família implicat, que això va ser una cosa que va molestar molt a la família perquè se va implicar directament un germà o un familiar proper i això, la veritat és que ho van passar molt malament.
En Llorenç, ja ho hem dit abans, no estava casat ni tenia fills. Per això, la Guàrdia Civil no està gaire per a analitzar tota la seva família, però no troben res. El possible mòbil de l'herència cau i la investigació amplia el cercle cercant un conegut capaç d'acabar amb la seva vida amb total brutalitat. L'existència d'un possible enemic que Llorenç Colom sembla no tenir.
Se hace reconstruir un poquito la vida de Llorenç Colom por saber si tuviera algún enemigo o alguna persona que pudiera estar relacionada con su muerte. Llorenç Colom era una persona muy querida del pueblo. O sea, no tenía ni enemigos, ni había tenido problemas con nadie. Es una persona que no tenía deudas con nadie, ni tenía ningún problema. Ya estaba retirado, era una persona mayor y de verdad que era una persona muy querida. No tenía antecedentes, no tenía nada que pudiera relacionar con ningún problema con nadie.
Tal com el descrivia sa família, era una persona que no havia tingut problemes en el poble, que era una persona que no s'oposava a ningú i que se dedicava ja, després de sa jubilació, no sé a què se dedicava anteriorment, però sobretot en el seu poble i en el seu hort, és a dir, a casa seva, en el camp i a la seva família.
I mai havia tingut problemes en cap veïnat. Tots els veïns de Pollença deien que era un home molt normal, amic dels seus amics, que mai havia tingut problemes amb ningú, ni discussions fortes.
Com hem dit, en Llorenç no tenia deutes ni problemes amb ningú. La hipòtesi de la venjança o l'enemistat queda anul·lada i els investigadors tornen a estar a la casella de sortida. Seguint aquella sospita inicial del robatori, els agents demanen els extractes bancaris dels seus comptes i veuen ràpidament que els números no quadren.
Se hizo un estudio del extracto bancario que días antes había sacado una cantidad próxima a los 400 euros con el cual él solía pasar todo el mes. Al faltarle ese dinero y quedarle solo muy poca cantidad en su bolsillo, ahí había una diferencia de dinero que no cuadraba con lo que le faltaba para vivir el resto del mes. Y ahí empezamos a barajar la hipótesis de que se podía haber producido un robo.
Com ha explicat la gent, dies abans de la seva mort, en Llorenç havia tret 400 euros del seu compte, però que seva només n'hi trobaren 70. I els investigadors es plantegen si tal vegada no han filat massa prim i més que simular un robatori, senzillament, el cometeren sense preocupar-se de dissimular-lo, com diu Javier Alarcón.
El resto de toda la escena está despreocupada, ¿no? El autor o los autores del crimen no se preocupan por disimular la escena para que parezca otra cosa, ¿no?
Amb aquesta nova hipòtesi, els investigadors tornen a analitzar la vida de Llorenç Colom. Ja hem dit que tenia 84 anys i estava jubilat. Sembla que rebia una pensió, però Pollença no el consideraven tan ric com per a convertir-se en víctima d'un crim en un mòbil econòmic.
Tenia la seva petita pensió, per tant, el que pensaven els veïnats era que tampoc no tenia molt de diners a casa seva.
No és que fos un home ric, però sí que és cert que era un senyor que havia estalviat i de tota la seva vida de feina pues, havia pogut estalviar. Tampoc tenia massa despeses i aprofitava els dobbers que tenia pues, per fer els seus capricis, per la seva família, per els seus amics, per les seves coses.
Com que Llorenç Colom vivia tot sol, ningú té clara quina quantitat de doblers podia guardar a casa seva, però la majoria pensa que no devien ser tants com per assaltar-lo. I així sorgeix el rumor i fins i tot la teoria que podia haver guanyat la loteria.
I aquí se va seguir una línia d'investigació intentant trobar si en Llorenç havia guanyat qualque premi de la loteria proper, qualque dècim, i que aquest hagués estat el motiu que algú del poble l'hagués sentit, hagués dit, uep, en Llorenç ha agafat dos bes, doncs ara l'aniré encalçant, no? menys que puc treure.
Independentment de si tenia molts de doblers o no, el problema és que hi ha una cosa que inicialment no encaixa dins la teoria del robatori: el fet que la porta no hagués estat forçada. Això era un dels elements que havia duit els investigadors a pensar que l'assassí era algú tan conegut com perquè en Llorenç li obrís la porta al vespre. Però quan ho demanen els seus familiars, la resposta és més senzilla.
Habitualmente, según la información que podemos tener, Lorenzo es una persona que dejaba la puerta de su casa abierta durante todo el día. Lo hace mucha gente en la zona de los pueblos. Luego, durante la noche, pues posiblemente la cerraría. Pero en ese momento se estaba la puerta abierta.
Els investigadors, efectivament, esbrinen que en Llorenç deixava la porta oberta sempre que era que seva, si no dormia. I, de fet, a Pollença no era l'únic que ho feia. Per això, que algú hagués pogut aprofitar aquesta circumstància per entrar i assassinar-lo no és una cosa que deixi gaire tranquils els seus veïnats, com tampoc que hagi passat gairebé un mes del crim i no hi hagi hagut cap detingut.
Si això passa en una ciutat, sempre hi ha una preocupació de veure quan detindran, qui haurà estat, doncs imaginem-nos en un poble com a Pollença, clar, tant els veïnats com la gent, hi havia una certa pressió o podem dir un sentiment de por, intranquil·litat, fins que no se trobés el culpable.
Se va viure una tensió latent a l'ambient. La gent parlava, miraven qui serà, qui no serà. Se van a fer càbales per tots els racons del poble pensant qui havia pogut estar, no?
Pels carrers de Pollença, com ha dit Alba González, corren els rumors i les conjectures sobre el crim. Els investigadors semblen haver confirmat que a Can Llorenç hi va haver un robatori i això allunya les sospites del seu entorn. Això sí, sembla que l'agressor sí que el coneixia i fins i tot podia saber els seus costums, com el de deixar la porta oberta. Per això els investigadors indaguen entre l'entorn dels delinqüents de Pollença cercant algú amb un perfil molt determinat.
Y se amplió mucho más el abanico en una serie pues, de delincuencia más local y cercana a lo que sería la zona de Pollença. Y segundo, que sea un patrón de gente un poquito más violenta de lo habitual. No el típico ladrón que entra en casa en domicilio habituado, sino que fue una persona con más a tablas para tener esa capacidad de hacer este crimen.
Se va utilizar un poc seina de veure quines persones de Pollença no podrien haver arribat per dos bes o per una discussió a cometre un crim d'aquestes característiques.
Qui més i millor pot conèixer els delinqüents del poble és la policia local. I quan la Guàrdia Civil s'entrevista amb ells, el seu cap recorda un curiós detall del vespre en què es cometé el crim. Un fet que passà al mateix carrer de Gonçal Ferragut quan la casa de Llorenç Colom ja havia estat acordonada.
En ese momento, mientras están acordonando la zona, pasan dos delincuentes habituales para ellos, que son los llamados el Mosca y el Escorpión. Y les causa sospecha a la policía local porque son personas que no se paran, no preguntan y ni siquiera giran la cara para ver qué ha pasado en ese momento en ese domicilio. Cuando habitualmente en los pueblos todo se pregunta, todo se conoce y pasan de largo sin siquiera girar la cara. Y eso les levanta las sospechas y enseguida no lo ponen conocimiento.
El policía, ja ho han dit, ha donat dos noms, o més ben dit, dos malnoms, en Mosca i en Escorpí. Tots dos són molt coneguts a Pollença, però cadascun podríem dir en el seu estil.
Can Martí Mosca era una persona molt, 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 molt coneguda, bueno, és una persona molt, molt, molt coneguda dins el poble. Havia estat 8-10 anys fent feina com a empleat públic, estava amb els camions.
El Martí Mosca era una persona molt coneguda a Pollença. És un senyor d'uns 55-56 anys que havia fet feina a Pollença també de fameter, i també feia feines al camp, o de jardiner, o de picapedrer, es buscava un poc la vida.
D'entre aquests treballs esporàdics que anava fent en Martí, hi havia la feina que va aconseguir a la finca de Can Rafalet, justament amb l'Escorpí, que a Pollença té més mala fama que ell.
Que és una persona que era coneguda allà a Pollença, al Cudi, d'uns 40 anys, era un home amb antecedents, i que feia feines per finques, agrícoles, que feia feines també de vegades de picapedrer, i bueno, era una persona amb antecedents i també amb problemes amb les drogues, amb el consum de drogues.
Era el típico delincuente que sí había tenido bastantes problemas y sobre todo se le conocía problemas con consumo de drogas y de alcohol. Trabajaba como leñador o como jardinero en la poda y en la limpia de varias fincas de la zona de Pollença.
A part d'aquesta certa mala fama i de la curiositat esmentada pel cap de la policia local, no hi ha res que lligui en Mosca i en Escorpí amb l'assassinat. Però els investigadors els criden a declarar com han fet amb una llarguíssima llista de pollencins que han comparegut com a testimonis. Això passa a principis de març de 2014. I el primer que els demanen és si coneixien Llorenç Colom.
Lo que le preguntamos es la relación, vinculación que puedan tener con esa persona, si la conocían o la conocían, y cómo tuvo un conocimiento de la persona, o sea, del fallecimiento de esta persona.
Joan Cifra, de mal nom Escorpí, afirma que només coneixien Llorenç de vista perquè era de Pollença i que, des de feia aproximadament un any, se'l trobava sovint a alguns dels bars del poble. En Martí Mosca, per la seva banda, assegura que el coneixia des de que era nin i que també el veia habitualment pels bars de Pollença.
Després, els investigadors els interroguen per a saber quina va ser la darrera vegada que el varen veure i sobre com s'assabentaren de la seva mort. A la primera pregunta, com sentirem ara de la gent de la Guàrdia Civil, coincideixen, però a la segona, no tant.
Coincide en el momento en el que si tomaron una copa con él o tomaron una consumición ese lunes por la mañana, el lunes 13, pero si bien luego en el momento del conocimiento de la muerte ellos se contradicen sobre lo que dice uno y lo que dice el otro.
Com han sentit, tant en Mosca com en Escorpí diuen que el dilluns 13 de gener, el mateix dia que Llorenç Colom va ser assassinat, coincidiren amb ell al bar Dragut de Pollença cap a les 9 del matí. De fet, asseguren que aquest convidà les consumicions de tota la gent que hi havia al local, ells inclosos.
Fins aquí, tot casa. Però quan els demanen com varen saber que l'home havia mort, efectivament, les versions deixen de quadrar.
Joan Cifra, n'Escorpí, va assegurar que va saber que en Llorenç era mort per en Martí Mosca la nit del mateix dilluns quan quedaren en una plaça de Pollença. Segons el seu relat, en Martí li va explicar que l'home havia mort, però ell no li va donar més importància perquè no el coneixia. En Martí Mosca, en canvi, afirmà que no tingué notícies de la mort d'en Llorenç Colom fins al dijous dia 16, quan va sentir parlar del tema a un bar del poble.
És evident que les versions no només discrepen, sinó que en Escorpí assegura haver conegut la mort de Llorenç Colom el dilluns, quan, en realitat, tant el cadàver com el mateix crim no es descobriran fins al dimecres, dos dies més tard. Els investigadors, ja ho hem dit, tenen la informació de la policia local que assenyala que tots dos passaren per davant Can Llorenç sense mirar poc després que el trobassin mort. I, sense treure aquest as de la màniga, els demanen què feren la nit del dimecres, dia 15.
Tant en Martí Mosca com en Escorpí coincideixen que anaven de camí cap al bar El Gallito quan travessaren el carrer de Gonçal Ferragut i el trobaren ple de gent i de policia, però que no sabien què havia passat ni tampoc que aquella era la casa de Llorenç Colom. El primer explica que un agent els va demanar on anaven i que contestaren sense cap problema. N'Escorpí, a més, afegeix que uns guàrdies li digueren que no mirés cap a l'interior de la casa que estava acordonada i que va continuar sense mirar.
Després dels seus interrogatoris, tots dos abandonen el quarter sense més ni més. A les seves declaracions hi ha contradiccions i incongruències, però la Guàrdia Civil no té res. I precisament perquè no tenen res més, els agents comencen una investigació d'amagat al voltant d'aquests dos personatges. Però el poble, com explica Alba González, tenen la sensació que han tancat el cas.
La Guàrdia Civil va patir molt de descrèdit durant aquests mesos. Per què? Perquè la investigació s'havia de dur molt encobertes i no podien amollar pistes, no podien contar a la família el que estaven fent, perquè estem parlant de persones que viuen al mateix poble, no? I això va fer pensar tant en el poble com a la família que la Guàrdia Civil no estava investigant el crim.
La realitat és que a la Guàrdia Civil, com hem dit, li falta informació sobre aquests dos individus i volen conèixer tot el seu món.
A partir d'aquest moment s'inicia una investigació sobre su persona, sobre su actividad, ver dónde viven y ver cuál es su entorno habitual, cuál es su habitualidad tanto en el trabajo laboral con las personas, amistades y amigos de estas personas, cómo se relaciona el pueblo realmente.
L'operatiu es fa gairebé d'incògnit per a no ser descoberts, però les actuacions que es duen a terme són moltes.
Fèiem molta escolta, varen fer molt de seguiment, hi havia cridades telefòniques que seguien, és a dir, van intentar veure el comportament natural sense que ells se'n donessin compte d'aquest grup per veure si hi havia qualque diferència on aferrar-se per descobrir realment les proves necessàries per acusar-los de l'assassinat.
Es fan intervencions telefòniques i llavors miren el cercle d'aquests dos sospitosos.
A Pollença, com hem dit, ningú coneix la nova línia d'investigació de la Guàrdia Civil. Per això, i perquè es tracta de dos veïnats del poble, la notícia de la seva detenció a principis de maig, 4 mesos després del crim, fa esclatar tota la vila.
La notícia va caure com una bomba perquè, clar, el que va arribar als mitjans era han agafat els assassins, o els presumptes assassins, d'en Llorenç Colom, i són dos veïnats de Pollença que més ell coneixia i que han estat compartint paret a paret en el mateix poble, en el mateix bar, en els mateixos establiments, en sa família, que encara cercava que havia estat, no?, aquests presumptes assassins, i els havien vist pel carrer, havien compartit temps durant aquests mesos, per això sa notícia va ser tan impactant.
El mateix batle de Pollença, Bartomeu Cifra, ho reconeix en una entrevista amb IB3 Televisió. La tranquil·litat d'haver agafat els suposats culpables s'ha vist enfosquida pel fet que són gent del poble i la sensació general és agredolça.
Hi ha una sensació d'alivi per tota la gent perquè, vulguis o no, aquesta intranquil·litat la continuava tenint. I, per l'altra part, hi ha una sensació també agredolça perquè la gent que ha comès aquest assassinat o que presumptament ha comès aquest assassinat són gent que són residents en un poble, gent que són d'aquí i que estan dins un mateix entorn.
Si ho recordeu, Nalba ha dit abans que a Pollença pensaven fins i tot que el cas gairebé s'havia tancat i de sobte s'aixequen amb la notícia de la detenció. Els dos arrestats, ja ho han dit, els coneixen molt bé al poble, on l'impacte inicial s'afegeix al fet que en Martí Mosca sigui un dels sospitosos del crim.
Que francament he quedat molt sorprès perquè no esperava mai d'en Martí això.
M'estranyava molt perquè era un tros de pa i una bona persona dins del que hi cap. I aposta ha quedat un poc sorpresos.
En Martí Mosca, per jo, així que jo el conec i suposo que el meu company també, igual que altres companys, en Martí Mosca ja per mi és innocent en tot.
Com ha acabat en Martí Mosca ficat dins aquesta història és una pregunta que molts de pollencins comencen a fer-se. Alguns creuen que la seva relació amb n'Escorpí és l'explicació, una relació que va més enllà de la seva feina a la finca de Can Rafalet.
Entre Martí Mosca i en Joan Escorpí formaven part, diguem, d'un mateix grup d'amics i eren gent també bastant coneguda dins del poble de Pollença.
Sí que estaven un poc a la llista negra, no?, diguem-ho així, entre cometes, del poble. És a dir, per exemple, hi havia gent del poble que ens deia no són dolents, no han comès mai cap delicte, però, per exemple, venen al bar i quan estan jugant a la maquineta i posant monedes, després hi ha una baralla... És a dir, estaven sempre un poc ficats en aquesta banda.
Però hi ha una altra pregunta que record tot Pollença i que segurament ara us estàu fent també vosaltres. Què ha fet que, de sobte, la Guàrdia Civil tingui dos detinguts quan no es coneixia cap indici fiable? Si heu parat atenció, el periodista Benji Palau ha explicat que en Martí Mosca i en Escorpí formen part del mateix grup d'amics. Un grup al qual hi havia més gent, almenys tres persones més.
Eren quatre, cinc, un grupet de sis persones que normalment anaven juntes, anaven als mateixos bars, anaven de vegades a sopar a casa d'un o a casa de l'altre i vivien així junts.
Dins la ronda de testimonis, la Guàrdia Civil també havia interrogat aquestes tres persones el mes de març. Quan els demanaren com havien tingut coneixement del crim, dos asseguraren que en Martí Mosca i en Escorpí varen ser els qui els hi explicaren el que havia passat, però que no recordaven quin dia va ser això. El cas és que han passat dos mesos i una d'aquestes persones ha tornat a comparèixer al quarter perquè reconeix que la seva declaració anterior no va dir tota la veritat.
Sí que hi ha una persona, una que havia estat nòvia o parella d'en Escorpí, que finalment acaba confessant que ja sabia que havia estat un crim i que havien participat tots dos, i el delata.
Com hem dit abans, la dona, que no en Maria, va ser parella d'en Escorpí i, de fet, fa un temps que viu amb ell i amb la seva actual parella, en Blai. Una casa a la qual el dimecres 15, hores abans que es trobés el cadàver, s'havia produït un episodi inquietant.
La novia de Juan, que és la que més miedo le tiene, en un momento dado se pone a llorar y confiesa en la manifestación delante de la policía de que Juan le ha dicho que él había matado a Lorenzo.
Na Maria explica als agents que aquell matí en Martí Mosca arriba a casa seva per recollir en Escorpí per anar a la feina. En aquell moment, en Escorpí els va contar que en Martí i ell havien matat un home amb una destral. Na Maria recorda que, mentre deia això, en Martí callava i assenyalava l'altre com acusant-lo. Quan els agents li demanen si va ser l'única que va sentir aquesta confessió, la dona assegura que no, perquè també hi havia present en Blai.
Els investigadors, lògicament, li demanen per què ha estat dos mesos per explicar tot el que sabia. I na Maria respon que l'havien amenaçada de matar-la i que tenia por d'en Escorpí.
Na Maria era una exparella d'en Joan. Ella va contar que havia passat molt malament amb ell, que era agressiu, que s'havia portat malament amb ella. Ella se sentia amenaçada. Hi havia coses que pareixien coherents i d'altres que no ho pareixien tant. Però dins de la seva història hi havia aquesta verosimilitud perquè sabien molt de les persones de les quals estava parlant i sabien molt del crim. I jo crec que tal vegada aquest sentiment va fer que ella, per por a que se la culpés d'una cosa que no havia fet, va dir aquesta informació.
Com hem sentit, na Maria no ha implicat només en Martí Mosca i en Escorpí, perquè ha dit que en Blai, la seva actual parella, també era present quan els dos detinguts confessaren el crim. I encara implica una tercera persona més.
Durant la seva declaració, na Maria assegura que després de cometre el crim, la nit del dilluns, dia 13, els dos presumptes assassins anaren a cau una tal Maribel per rentar les taques de sang que duien i canviar-se de roba.
Per aquestes dues persones s'acudiran al domicili de Maribel. Ahí el del domicili de Maribel, Juan subió nervioso, se quitó la ropa que venía ensangrentado con Martín y Maribel se la lavó. Tras eso, ellos habían dicho de que todo el mundo se callara y que si alguno decía algo, pues correría la más suerte.
L'acusació d'Anna Maria, ja ho veurem, acabarà tenint més conseqüències de les que ella segurament esperava. Abans d'això, però, recordem que tenim en Escorpí i en Martí Mosca als calabossos de la Guàrdia Civil, on comencen els interrogatoris en els quals els dos semblen confirmar precisament tot el que Anna Maria havia relatat.
Lunes 13 por la mañana, Lorenzo tomó una copa con Juan y con Martín. Ahí Juan, posiblemente como cabecilla o máximo exponente del dúo, fue el que vio que Lorenzo tenía bastante dinero en su bolsillo.
Fins aquí el relat que fan és el mateix que explicaren el mes de març. Tots tres coincidiren al bar Dragut de Pollença. Però en Escorpí afegeix ara que quan en Llorenç decidí convidar tots els presents a beure, es va fixar que l'home duia un feix de bitllets de 50 euros a la cartera. Tant ell com en Martí Mosca, després, se n'anaren a fer feina fins al capvespre, però aquella imatge dels bitllets sembla que no li va fugir del cap.
I allà és quan, diguem, té la idea de que la víctima té molt de diners i de robar-li al vespre.
Tanto Juan como Martín, siendo fiestas en Pollença, que es la fiesta muy popular de San Antonio, y con ganas de fiesta, fueron a buscar dinero, pues era un lunes y se habían gastado posiblemente todo el dinero durante todo el fin de semana. Fueron a casa de Lorenzo para pedirle dinero.
Com que en Llorenç els coneixia del poble, els obria la porta. I en Escorpí li demanà doblers, però ell s'hi negà rotundament.
Ell va entrar a dins casa d'en Llorenç i li va demanar diners. I que com que en Llorenç li va dir que no li donava diners, es va produir una disputa, una brega, perquè es veu que en Llorenç diu que el tractava a l'altre de drogadicte. I que hi va haver una brega i que llavors ell, amb la destral, li va pegar en el cap i el va matar.
I amb la destral varen començar a donar-li els cops, sobretot en el cap, en Llorenç, fins que el varen deixar en terra.
Segons expliquen, en Martí agafà l'ancià per les espatlles i l'aguantà mentre en Escorpí li propinà un primer cop amb la destral que duia el cinturó, eina que emprava la feina. Després, quan l'home caigué en terra, el rematà donant-li tres cops forts amb la part posterior de l'arma i el taparen amb una flaçada i dos coixins que trobaren al sofà. Després, li robaren els doblers que duia les butxaques i la cartera i escorcollaren el seu dormitori fins a aconseguir un botí d'uns 3.000 euros, 2.000 dels quals varen ser per en Escorpí y 1.000 para en Martí Mosca.
Inicialmente ambos confiesan el delito, tanto uno cuenta una parte como el otro. Uno que sí le dio dos veces, el otro como si le dio más. Pero que participaron los dos y que los dos golpearon y fueron autores de los hechos, no lo confesaron inicialmente. Incluso aportaron la cantidad de dinero que habían robado en el domicilio, que ascendía más o menos alrededor de unos 3.000 euros.
Just després de sortir de casa d'en Llorenç, varen anar cap a casa d'en Maribel, varen entrar, en el menjador estaven tots reunits, i varen entrar plens de sang, els hi varen contar, venim de can Llorenç, l'han mort, ens ha passat això, anant plens de sang, necessitam canviar-nos, si algú parla, serà el següent.
Com ha explicat n'Alba, els dos detinguts confirmen que anaren a ca aquesta tal Maribel per a canviar-se de roba, i tot aquest tema, insistim, està a punt d'esclatar. Per ara, els agents només tenen confessions, però cap prova material, tot i que, quan els demanen on és la famosa destral amb la qual cometeren el crim, n'Escorpí té pocs problemes a revelar on la va amagar.
Ellos incluso llegaron a manifestar o a contarnos de que el arma homicida se encontraba oculta en una vasija en una finca llamada Rafaleta allí en Pollença.
Col·labora amb els investigadors de la Guàrdia Civil i els acompanya a una finca on havia fet feina, on havia amagat aquella destral que estava amagada en una tina amb la que havia bé l'arma del crim.
La Guàrdia Civil ara sí té l'arma del crim, tot i que han passat 4 mesos i no conserva cap resta. Els investigadors comparen les declaracions dels dos detinguts i la d'Anna Maria. I com dèiem, comproven que tots tres han parlat que hi havia 3 persones, Anna Maria inclosa, a les quals varen confessar el crim després de cometre'l i que fins i tot els varen veure amb la roba tacada de sang. Tres persones que quan declararen el mes de març, dins la roda de testimonis del poble, no comentaren res d'això i que, ara sí, acaben també detingudes.
La Guàrdia Civil arresta tant na Maria com en Blai i na Maribel per un suposat delicte d'encobriment d'un homicidi, ja que sembla que tots coneixien l'autoria de l'assassinat de Llorenç Colom i havien mentit en les seves primeres declaracions. L'arrest dura només unes hores i poc més tard els veïns de Pollença tornen a veure'ls al carrer.
Aquest nou gir de guió, una triple detenció per encobriment i la posterior posada en llibertat, sorprenen no només tot Pollença, sinó els mitjans de Mallorca, que ràpidament es traslladen a la localitat per a intentar trobar més dades. Entre els reporters hi ha Alba González, a la qual li ha arribat una informació sobre on es troba la casa on va tenir lloc la confessió dels suposats assassins.
Que en aquella casa, en Martí Mosca i en Joan Escorpí passaven molt de temps amb els seus amics, allà anaven a beure, a fer les seves partides, a fer un poc la vida del poble amb els seus amics, amb el seu entorn.
Quan hi arriba, troba una dona a la porta. Al principi, en Alba no sap qui és, però per les seves paraules, aviat té una idea bastant clara sobre de qui es tracta.
Ella va dir: "Estic molt nerviosa, perdona si no te puc contestar bé, estic molt nerviosa i també em vaig posar molt nerviosa davant la Guàrdia Civil." Quan ella em diu això, jo me'n dono compte que estic parlant amb unes persones detingudes que havia quedat en llibertat. Llavors aquí és quan pens, tenen els encobridors, anem a veure si podem saber un poc més de què sabien de la mort d'en Llorenç, perquè de fet la Guàrdia Civil en aquell moment estava investigant que fins a quin punt tenien informació.
Com ha explicat n'Alba, la dona no es nega a parlar davant la càmera d'IB3 Televisió, però sí que reconeix que està molt nerviosa. Una dona que, quan es presenta, revela que és na Maria.
Va venir la Guàrdia Civil aquí, me'l va contar, veniu a declarar cap a la Guàrdia Civil.
Tu has hagut d'anar a declarar, també?
Sí. I vaig dir la veritat.
Què és el que sabies tu del tema?
No, jo darrerament les trobava molt nerviosos i la Guàrdia Civil em va dir: "O dius la veritat o te'n vas a la casa 20 anys. I vaig dir la veritat. La veritat que no, bé, la veritat que em van dir que havien matat un home, però no sé.
Ells t'ho van contar?
Sí, m'ho van contar aquí.
I tu quina cara els hi vas posar? I quina va ser la teva reacció?
Em vaig posar molt nerviosa davant la Guàrdia Civil i tot. Vaig plorar i vaig explotar.
Passes pena que algun dels amics de l'Escorpí te venguin a fer alguna cosa?
Tenc molt de pot, son pa i sa mare.
La Guàrdia Civil, com hem explicat, ha deixat en llibertat na Maria i els altres dos presumptes encobridors. Entre altres raons, perquè les seves declaracions no són tan clares com algú pugui pensar. Malgrat tot, el trencaclosques de l'assassinat de Llorenç Colom sembla bastant complet. Però el diumenge 11 de maig, els dos detinguts són traslladats als jutjats d'Inca per a declarar davant la jutgessa. I de sobte, el cas es complica.
I en Martí Mosca, sí que en un primer moment sembla que en els investigadors els hi diu que, bueno, que ha participat, o que, però ja com un plano secundari, que li va acabar donant dues destralades o això, però la declaració que té validesa, la primera declaració judicial en el jutjat de Guàrdia d'Inca, allà ja diu que no, que ell no ha fet res i és molt breu i diu que ell no ha participat i ho nega. Però en Joan Cifre l'acusen a Martí Mosca i diu: sí, ell va participar, ens vam repartir també els diners que vam robar, tots dos mos vàrem confabular, bé, vàrem planejar anar-lo a robar, a atracar dins casa seva, i l'hem mort tots dos amb una destral.
En Martí Mosca afirma davant la jutgessa que la Guàrdia Civil recollí de la seva declaració coses diferents del que ell havia explicat. De fet, assegura que ell mai va entrar a Can Llorenç Colom per a demanar-li doblers i que molt menys va ajudar en el seu assassinat. A més, diu que ell viu en sa mare i que no té problemes econòmics.
Nega completament en rotund haver entrat a casa d'en Llorenç Colom. Sí que diu que aquell vespre, quan anaven cercant el bar per anar a prendre alguna cosa, que el van trobar tancat, varen passar pel carrer per davant de la casa d'en Llorenç Colom, però que no varen entrar.
Quan li demanen per la participació d'en Escorpí, respon que mai va tenir coneixement que hagués matat ningú i que, de fet, no sap qui va acabar amb la vida de l'ancià. Tot i així, quan explica com s'assabentà de la mort, diu que ho va sentir dir algú del poble ja el dimarts dia 14, en realitat un dia abans de la troballa del cadàver.
Malgrat la seva nova versió, la jutgessa no el creu. A més, n'Escorpí manté que tots dos cometeren el crim. En la seva interlocutòria reconeix que hi ha incongruències entre ambdues declaracions, però considera que tant en Martí com n'Escorpí planejaren prèviament l'assassinat. i per això decreta presó provisional per a tots dos.
El primer que fa la jutge de guàrdia d'Inca és enviar-los a presó preventiva a tots dos. Els acusa d'un assassinat amb traïdoria i amb acarnissament. Per què? Perquè hi va haver 6 o 7 cops de destral i perquè la víctima no va tenir opció de defensar-se perquè el van atacar a les fosques, eren més persones, o sigui, eren 2 persones contra una que ja era un home gran, i els envia tots dos a presó.
La jutgessa, efectivament, els imputa un delicte de robatori amb violència amb ús d'armes i un altre d'assassinat amb els agreujants d'acarnissament pel nombre de ferides infligides i de traïdoria tant per l'edat de la víctima com per la seva impossibilitat de defensar-se.
En aquest punt, tothom pensa que determinar si en Martí Mosca va participar o no en l'assassinat és una qüestió que s'haurà de resoldre al judici. Però gairebé un any més tard, al març de 2015, n'Escorpí s'avança a aquest moment. Qui ens ho explica és Rafael Llompart, que llavors era el seu advocat.
Yo voy a hablar con él a prisión y me comenta eso, que Martí no había estado y que quería cambiar su versión. Nosotros solicitamos otra declaración en la cual él dice, se retracta de lo que había dicho en un primer momento y dice que el día de los hechos él estaba él solo, que Martí Tabla no había estado. Que dijo eso porque no quería ir solo a prisión. Fue un poco sorprendente, todos nos llevamos un shock, pero dice que fue así, que lo dijo por miedo a ir solo.
La declaració no sorprèn només el seu advocat, sinó tothom que la sent. Òbviament, tots es demanen el perquè d'aquesta nova versió i n'Escorpí dona 2 raons, una de més contundent que l'altra.
Diu que l'incrimina i el culpa després de ser detingut perquè no volia anar sol a la presó, però que ara ha madurat i ha vist que està pagant a la presó una persona innocent, que a ell també li han pegat, ha estat agredit per altres interns que veuen o que saben que en Martí Mosca és innocent i que ho vol explicar perquè no estigui més a la presó.
Juan Cifret dijo que había recibido palizas por parte de otros internos en prisión por haber hecho lo que hizo, es decir, decir a que Martí Taura había estado en el lugar de los hechos cuando realmente no había estado.
Així i tot, i malgrat que, com ja hem explicat, el mateix Martí havia assegurat que ell no havia participat en el delicte, la nova declaració no serveix de res, i tots dos continuen a la presó. Arriba el 2016 i el jutjat ordena l'arxivament provisional de la causa contra els 3 suposats encobridors, tot i que reconeix que resulta un enigma desxifrar què sabien o no sabien sobre el crim cada un d'ells per les seves significatives limitacions d'expressió verbal i deficiències psíquiques. La causa, però, sí que continua contra en Martí Mosca i en Escorpí, que duen ja 2 anys a la presó quan comença el judici per l'assassinat.
La vista oral comença el 12 de maig de 2016 a l'Audiència Provincial de Palma. A la banqueta, ja ho hem dit, seuen Joan Cifra de mal nom Escorpí i en Martí Mosca. La Fiscalia demana per ells 20 anys de presó per un delicte d'assassinat i 5 més per robatori, així com una indemnització de 30.000 euros per als 2 germans de la víctima.
El primer dia és el torn de les declaracions dels acusats i l'únic que admet els fets torna a ser Joan Cifra.
Diu que només ho ha fet ell tot sol, que ha utilitzat una destral i el seu abogat lo que demana és una pena mínima per homicidi i planteja 2 circumstàncies atenuants.
Juan Cifre desde un primer momento había confesado todos los hechos, por lo tanto nuestra línea de defensa era intentar atenuar al máximo las penas solicitadas por las acusaciones, aplicando el atenuante de confesión y de toxifrenia porque había declarado que el día de los hechos había tomado cocaína.
La Fiscalia, com sentirem ara, li mostra la destral que va ser intervinguda a la finca de Can Rafalet. I n'Escorpí es reitera identificar-la com l'arma del crim.
¿Podría explicarme más cosas sobre esta hacha?
Sí, la tengo.
¿Y qué hizo con esta hacha?
Mató al hombre.
¿Mató al hombre usted solo?
Sí.
Com expliquen en Rafael Llompart i en Benji Palau, quan arriba el torn d'en Martí Mosca, ell torna a negar els fets i diu que, de fet, mai havia entrat a Can Llorenç Colom.
En el juicio, él sigue negando que él no había estado allí, que él no sabía nada y que fue solo Juan Cifre quien había estado en el lugar de los hechos, que no sabe nada.
Pero bueno, que ell se coneixia amb en Joan Cifre, que eren del mateix grup, que bueno, que aquell matí, el matí del crim, s'havien vist en un bar, però ell diu que mai havia entrat a la casa d'en Llorenç Colom. Tampoc tenia intenció de robar perquè ell té diners i que no necessitava robar ni atracar ningú.
En Martí diu al tribunal que té la consciència molt tranquil·la i que si n'Escorpí l'inculpà en un primer moment era perquè són molt amics i no volia anar tot sol a la presó. De fet, durant un any i mig, com afegeix literalment, han estat el mateix xabolo, però ara no tenen comunicació. La seva defensa, lògicament, demana la seva absolució i fa al·lusió al fet que, pel seu caràcter, en Martí és una persona fàcilment manipulable.
Té reconegut un grau de discapacitat psíquica d'un 65%. Hem de pensar que el seu misser, també ho va dir en el judici, que no va fer el servei militar per oligofrènia. O sigui, era una persona que era fàcilment influenciable per part d'una altra persona dominadora. Per tant, eren perfils diferents.
Tant Escorpí com el mateix Martí Mosca neguen que aquest darrer hagi tingut cap tipus de participació en el crim, però ja han vist que fins ara això ha servit de poc. Si ho recordeu, Escorpí havia parlat de pallisses rebudes a la presó per haver-lo incriminat injustament. I durant el judici, justament, es revela el testimoni d'un altre intern que sembla el va convèncer de dir la veritat.
Efectivament, se sap que un reclús del centre penitenciari de Palma que havia estat intern de suport de Martí Mosca havia declarat que Joan Cifra, de mal nom Escorpí, li havia reconegut que en Martí no tenia res a veure amb els fets i que l'havia inculpat per no anar tot sol a la presó. De fet, el pres assegura que durant els 2 anys que tots dos passaren a la presó va comprovar que en Escorpí tenia un caràcter molt controlador cap a en Martí. Finalment, afirma, el va convèncer d'una nova declaració en les culpàs, tal com han sentit anteriorment.
És a dir, que tenim 3 persones que neguen taxativament a la participació d'en Martí Mosca en el crim. Però, com explica el periodista Benji Palau, el cas té un altre problema. La manca de proves materials perquè es torben 4 mesos a localitzar i detenir els acusats.
Quan ja tenien en Martí Mosca i a l'Escorpí, havien passat 4 mesos i ja era molt difícil, clar, trobar-los roba amb taques de sang, trobar petjades, empremtes, perquè havia passat molt de mesos. I, clar, realment, l'únic que hi havia en aquell cas eren declaracions d'uns contra els altres. Però proves materials, proves incriminatòries bones, realment no havia res perquè havien passat 4 mesos.
Les proves eren mínimes, simplemente el hacha con la cual mataron a Llorenç fue la prueba principal.
Amb tots aquests obstacles sobre la taula, arriba al final de la segona i darrera jornada del judici i el tribunal, per a sorpresa de tothom, pren una decisió determinant abans i tot que es dicti sentència.
El divendres, ja que era el darrer dia de judici, quan queda vist per sentència, el tribunal ja va acordar deixar en llibertat en Martí Mosca. Hem de pensar que en Martí Mosca havia estat 2 anys pres preventiu des del maig de 2014, el judici va ser el maig de 2016, feia 2 anys que estava a la presó, i el tribunal, quan deixa vist per sentència a judici, ja decideix amollar-lo, que quedi en llibertat.
La jutgessa diu que el que el dugué a la banqueta varen ser 3 declaracions. La d'en Escorpí, la d'en Maria i el comentari fet pel cap de la policia local, en el qual deia que havia notat un comportament sospitós en ell. Però les declaracions dels coimputats, acabarà dient la jutgessa, no tenen consistència com a prova de càrrec quan no hi ha cap dada externa que les corrobori.
En només un dia, en Martí Mosca passa d'enfrontar-se a 25 anys de presó a quedar lliure al carrer. I la seva innocència es confirma poc més tard quan es fa pública la sentència. Sentència que, a més, retreu en Escorpí l'acusació falsa i gratuïta que va fer contra ell.
I així, al cap d'uns dies, 10 o 15 dies, ja va sortir, ja van dictar sentència, va ser el tribunal de la secció segona de l'audiència i va absoldre en Martí Mosca per falta de proves, va dir que no havia proves, i també la sentència critica molt a l'Escorpí, li retreu el seu comportament processal. El critica durament perquè diu que per la seva culpa en Martí Mosca va haver d'estar 2 anys pres preventiu i que el va acusar falsament només perquè deia que no volia anar sol a la presó.
Aquesta crítica, però, no és l'única conseqüència que té. Si ho recordeu, el seu advocat volia que se li reconegués l'atenuant de confessió. Però això, diu el tribunal, és impossible tenint en compte que també va acusar falsament en Martí.
No se pudo apreciar la confesión al haber liado tanto el caso al decir que primero estaba Martí y luego no está Martí. Al cambiar tanto la versión, pues le perjudicó en cierto modo.
En Martí, ja ho hem sentit abans, havia acceptat prou bé que el seu amic l'hagués inculpat, tot i que sempre negà la seva implicació. Però més enllà de la seva actitud, la sentència, com explica Benji Palau, també assumeix que el cas i el seu empresonament li acabaran passant factura.
En en Martí Mosca, la sentència el que diu és que li haurà deixat unes seqüeles psicològiques el fet d'haver estat 2 anys a la presó i també un estigma social, perquè diuen que malgrat ser absolt i que la justícia digui que és innocent d'aquest crim, sempre li quedarà aquest estigma social de que va ser detingut, de que va ser acusat i de que va estar 2 anys a la presó.
El tribunal tampoc no considera l'atenuant de drogadicció, perquè, tot i que n'era consumidor, no s'ha pogut demostrar que Joan Cifra actués sota els efectes de la cocaïna. I així el condemna per assassinat, però no a la pena que demanava la fiscalia, sinó a 21 anys de presó.
El condemnen per assassinat amb traïdoria. I el tribunal diu que hi va haver 3 tipus de traïdoria. O, per una banda, que la víctima va ser atacada de forma sorpresiva amb una destral i no es va poder defensar. Per una altra, que se va aprofitar que estava la casa totalment a les fosques perquè varen fer botal diferencial i no hi havia llum a la casa, per tant, estava a les fosques i encara menys no se podia defensar. I per una altra, per la desproporció entre l'assassí i la víctima. La víctima era un home de 84 anys, bastant, no era corpulent, estatura mitjana, més aviat petit, i en Joan Esculpí era un home així més fort i de 40 anys. Per tant, se va aprofitar de la vulnerabilitat d'aquesta víctima.
A la sentència, en canvi, el tribunal descarta aplicar l'agreujant de carnissament perquè, tot i que Llorenç Colom rebé diversos cops i talls amb la destral, els forenses havien confirmat que la segona ferida ja era mortal. En conseqüència, diu, no es podia considerar que Joan Cifra hagués augmentat deliberadament i inhumanament el patiment de la víctima.
Que l'audiència hagi condemnat n'Escorpí després de la seva confessió no vol dir que doni la seva versió com a bona. Com recordareu, abans hem destacat que durant la inspecció ocular la Guàrdia Civil troba una llanterna vermella a prop del rebedor de la casa de Llorenç Colom. Era la llanterna que en Llorenç agafà en el moment que, de sobte, casa seva quedà a les fosques i anà fins al quadre de llums de l'entrada per a veure què havia passat. Segons el tribunal, allà ni es produí cap discussió ni ningú entrà per demanar-li doblers.
Però el que queda provat en el judici és que l'Escorpí se'n va a les 11 del vespre amb una llanterna, amb un frontal en el cap i una destral i entra directament a casa de la víctima, d'en Llorenç, perquè aprofitant que la porta és oberta. Entra i llavors fa botar el diferencial de la llum per deixar-lo a les fosques. Quan en Llorenç, la víctima, veu que ha quedat a les fosques, s'aixeca i se'n va, diguem, cap a l'entrada de la casa per veure què ha passat, i és quan l'altre, per sorpresa, li pega una primera destralada. Li pega una primera destralada en el front. Aquesta primera destralada el fa caure i ja és la primera ferida, ja és mortal de necessitat, diuen els forenses, i quan cau en terra, en Escorpí l'agafa, l'arrossega, el fica cap a dins casa seva, i és quan li dona més destralades, l'acaba rematant i llavors li mira per les seves pertinences i li roba els diners que tenia. I llavors se'n va. Se'n va i abans deixa tapat el cos amb una manta i la cara tapada amb uns coixins. O sigui que també és diferent la declaració que dona l'Escorpí. És diferent a lo que després queda en els fets provats. Diguem, els fets provats van ser encara més brutal.
La sentència de l'Audiència Provincial, que després confirma el Tribunal Suprem, posa punt i final al cas. Però la realitat és que a Pollença, com bé avançava la jutgessa en el seu veredicte, l'estigma continua per a tots aquells que han estat absolts o que no han arribat a estar acusats formalment i que tornen a viure al poble com un resident qualsevol.
Va ser una cosa que a Pollença li va costar molt d'anys oblidar. Ara, en aquestes altures, encara recorden la història, però sí que es veu que gràcies a l'actuació de la Guàrdia Civil i en aquesta investigació d'amagat que se va fer, es va poder tornar, no?, en aquest clima de calma que se coneix a Pollença i que espero que sigui així per molts anys.
Entre acusacions i canvis de versions, el terrible assassinat de Llorenç Colom va estar 2 anys a poder aclarir-se. Un assassinat que es va confirmar com el duit a terme de forma més cruel i gratuïta, més del que ningú hauria pogut pensar, i que sempre continuarà a la memòria negra de les Illes Balears. Aquest ha estat el 5è episodi de la 2a temporada de Memòria Negra, el podcast. Trobaràs aquest i altres capítols disponibles a ib3.org/memòria negra i a ib3alacarta.com. Vos esperam a l'episodi número 6, el qual repassarem un cas que va commocionar la societat balear, la presumpta trama de nins robats que sacsejà Mallorca durant dècades. IB3 Podcast. Un món de sons.